A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, 3:15 d'aquest matí de dimarts 21 d'abril. Obrim espai de consum, com sempre, amb la responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sitges, de l'OMIC. Sandra Clara, bon dia.
Bon dia.
I avui la Sandra, que ens porta doncs, tot de tastets, tot de cosetes puntuals que doncs, anirem desenvolupant durant els propers minuts i que comencen per una campanya de requisits bàsics de consum que es farà a Sitges, que és una campanya que ja es va fent els últims anys, oi?
És una campanya que fem anualment de la mà de la Diputació de Barcelona, del Servei de Suport de Polítiques de Consum. Llavors, aleshores, la campanya és totalment informativa. Aquests anys, els últims anys, doncs, l'hem fet al Mercat Municipal, l'hem fet a l'Eix Comercial de Sitges, aquí al centre, l'hem fet a bars i restaurants. L'any passat va ser una mica sectorial i aquest any la tornem a fer a comerços d'establiments comercials. Uh-huh. Per què? Perquè volem fer una mica d'incís en tot el que és el requisit bàsic de compliment en el marc de les relacions de consum amb les persones consumidores. Aleshores, perquè aquests són els requisits bàsics que té tothom. O sigui, siguis del sector que siguis, hi ha uns requisits bàsics de consum que són d'obligat compliment. Aleshores, l'única cosa que volem fer amb aquesta campanya és fer un recordatori de quins són aquests requisits bàsics i la metodologia que fem amb aquestes campanyes és que de la mà de la Diputació hi ha dos tècnics de consum que visiten a diferents establiments comercials. Aquest any serà una 60ena. I en horari comercial i sempre respectant que si el comerç està treballant, doncs els tècnics de consum s'esperen, vale? I busquen el moment adequat i que permet treballar a l'establiment. I llavors els expliquen quins són aquests requisits i els hi fan una mica de diagnosi de si hi ha algun requisit que el tenen, doncs, o que no l'estan complint o potser a vegades ens passa que la gent diu, oh, doncs jo això no ho coneixia, no? Pues una mica per endreçar una mica el compliment d'aquests requisits. Uh-huh. I perquè tots els establiments del nostre municipi siguin coneixedors de que això s'ha de complir i una mica acompanyar-los en aquest compliment.
D'acord, és a dir, ha de quedar clar que no és ni una inspecció,
no,
ni una
visita.
Prèvia d'inspecció.
No, és una visita que fan els tècnics de consum de la Diputació de Barcelona als establiments comercials i els diran, mira, doncs els requisits bàsics de consum són el full d'oficial, que tinguis el cartell, que tinguis els preus de tots els productes que tu vens...
Allò que hem anat parlant
moltes
vegades.
Que hem anat parlant molt, que podíem que donguis el tíquet a les persones consumidores... I en quin idioma ha de donar el tíquet? I jo el puc donar? Doncs tot això i totes aquelles qüestions que a vegades als establiments... Ostres, això com ho hem de fer? Doncs ells els hi resoldran aquests dubtes. I aleshores... Doncs mira, és que no tinc fulls comercials i fulls oficials de reclamació i no sé d'on treure'ls. Ah, doncs mira, els pots treure d'aquí. O escolta, mira, és que l'altre dia em van demanar el tíquet en castellà i resulta que jo el tinc, perquè com que és una cosa informàtica, parametritzat en català. Ah, doncs mira, doncs pots agafar un bloc de rebuts i pots posar això i en el tíquet ha de constar les dades bàsiques i necessàries que han de constar. Van explicar això, no? Uh-huh. I aleshores penso que és una suma cap als establiments comercials perquè al final això també ens dona una quota de qualitat cap als consumidors.
D'acord.
És simplement una activitat informativa que es podria fer des de l'OMIC, però que tenim la sort que la Diputació de Barcelona ens acompanya i ens dona aquest recurs i ho fem a través d'ells.
D'acord. Per tant, igual que s'ha fet altres anys, es farà aquesta campanya informativa, aquesta vegada una 60ena de comerços, que no s'espanti ningú.
Els hem informat, això sí que t'ho dic, aquestes setmanes prèvies, perquè aquesta campanya es durà a terme l'11, 12 i 13 de maig, durant 3 dies, i aleshores el que sí que hem fet des de l'OMIC ha sigut informar els establiments comercials.
D'acord, és a dir,
de la zona on s'adreçaran els tècnics. Perquè com que Sitges té molt de comerç, doncs havíem d'acotar perquè només ens donaven 60 establiments.
D'acord. I per tant, doncs, els propers dies, aquests dies del mes de maig, passaran aquests tècnics bàsicament per informar, detectar possibles qüestions que no estiguin al dia.
Exacte, i dir-los, mira, doncs això ho pots fer així, això ho pots fer així, vull dir...
I resoldre dubtes.
I resoldre dubtes que sempre van bé. I a vegades nosaltres també, a través d'aquestes campanyes, detectem alguna necessitat dels establiments i també podem treballar amb ells, perquè si no, l'OMIC queda com... molt reclamacions cap als establiments, i és el que jo t'he dit moltes vegades, l'OMIC també dona serveis als establiments en matèria de consum.
I per tant, si algun establiment, després de fins i tot que passin aquests tècnics, doncs té algun dubte sobre tal...
També ens ho pot fer arribar i ja està. I nosaltres, si, imagina't que el tècnic de la Diputació ha dit ah, i diu, jo pensava que era bé i no sé què, i encara rumia, doncs ens ho fa arribar. I si a vegades nosaltres també tenim dubtes, eh? I aleshores doncs, amb els tècnics de la Diputació acabem de donar una resposta en aquell establiment que li quedi clara.
Doncs els propers dies una campanya, com dèiem, per repassar els requisits bàsics de consum en una seixantena d'establiments de Sitges. Passem pàgina i entrem en una qüestió més delicada en aquest sentit. I és que ha tancat una cadena de clíniques dentals, Oral Studio.
Oral Studio, sí, sí.
Que es veu que tenia una empastifada de...
Bueno, el tema va començar a sortir a Saragossa, perquè aquesta cadena de clínica dental estava per tot l'estat espanyol i van començar a tancar. Al principi els hi deien, no, és que... Bueno, els donaven com una mica de llargues per les pròtesis definitives, per coses que havien d'acabar-se de fer. Fins que va haver un dia que bastantes clíniques, o sigui, va començar a sortir com bolets que l'establiment està tancat, que no hi havia ningú, que ni un cartell que digués res. La qüestió és que aquestes clíniques han tancat arreu de l'estat espanyol i que, òbviament, a la nostra comarca en teníem una i també ha tancat. Ho dic perquè si hi ha algú que es troba en aquest cas, sí que hi ha, és veritat que hi ha plataformes d'afectats que estan, però que també es poden adreçar a l'OMIC. Nosaltres el que fem és traslladar les recomanacions a l'Agència Catalana del Consum, al consumidor, que bàsicament són recomanacions en funció del medi de pagament que han fet servir. Com que són tractaments que són costosos, a vegades aquests tractaments estan finançats amb un crèdit vinculat. Què és un crèdit vinculat? És jo et faig un tractament, jo, empresa de serveis, et dono un tractament, no? Fem un contracte de serveis i t'ofereixo a través d'una financera determinada finançar el cost d'aquell tractament. Vale? Això hi ha hagut molts afectats amb aquest tipus. També hi ha afectats que havien pagat amb targeta de crèdit i també hi ha afectats que havien pagat en efectiu o havien pagat amb un crèdit personal. El tractament de la reclamació en cada cas és diferent. Però el primer que hem de fer, tots els afectats, és intentar recopilar totes les dades i tota la documentació relativa a aquell contracte de serveis. L'Agència Catalana del Consum recomana que demanar els informes mèdics, no?, de tots el tractament que t'han fet i del que han deixat de fer. És a dir, doncs que tinguem el pressupost, que tinguem les visites que ens han fet, l'historial mèdic... Si jo li demano a l'empresa que em passi l'historial mèdic i no me'l passa, jo puc fer com a consumidor una denúncia a l'Agència de Protecció de Dades. Tret d'això, és important que en primer lloc totes aquestes persones, indistintament del medi de pagament que hagin fet, reclamin a l'empresa. Per saber on hem de reclamar, cal tenir el contracte de serveis i reclamar a l'empresa que surt allà. Val? Aleshores, si l'empresa en 30 dies no ens contesta, aleshores, si he contractat un crèdit vinculat d'aquell que hem signat allà al mateix establiment, he de reclamar la financera i dir-li, mira, aquesta empresa ha tancat, m'ha deixat de prestar el servei, amb la qual jo et demano que suspenguis l'emissió de rebuts, vale? I que a més em retornis l'import d'aquella part del tractament que no m'ha prestat aquesta empresa, vale? Per això és important tenir, pues, el full de, no sé com dir-ho, el full de visites que he fet i tot el que m'han fet. Uh-huh. Vale? Si jo he pagat amb una targeta de crèdit meva, jo li puc demanar a la meva entitat bancària aviam si pot retrocedir aquell càrrec. Però l'entitat bancària no està ni molt menys obligada a fer això. Aleshores, en aquest cas, caldrà anar a via judicial. Vale? I si jo he pagat amb un préstec que he demanat, aleshores, un préstec personal que he demanat per pagar allò i per pagar altres coses, no sé. Aleshores, el que he de fer és intentar negociar amb l'entitat bancària que m'ha donat el préstec una modificació una mica de les clàusules que tenim. Uh-huh. Però torno a dir, l'entitat bancària no està obligada a fer això. Val? Aleshores, què passa quan has fet tot això i segueixes en el mateix punt perquè l'empresa ha tancat i l'entitat bancària t'ha dit que no? Nosaltres fem una primera, o sigui, la gent que ha vingut a l'OMIC, el que hem fet ha sigut una primera mediació amb Oral Studio. Si és cert, i hem informat a les persones consumidores que molt recorregut aquesta reclamació que nosaltres fem no tindrà i que aleshores segurament hauran d'acabar anant a reclamar, bueno, segurament no, si vols reclamar hauràs d'anar judicialment. Però és important dir en aquest tipus de reclamacions que si l'empresa entra en concurs de creditors, vale? És a dir, l'empresa demana que el jutjat porti a terme un procediment de concursal, vale? En aquests procediments concursals el que pot fer el consumidor és dir, mira, l'empresa m'ha deixat de prestar, vaig demanar 10.000 euros i només m'ha prestat serveis per 5.000. Jo em presento perquè una vegada es liquidin tots els béns de l'empresa, a mi em torneu aquests 5.000 euros. Vale? Però hi ha un termini per presentar-s'hi. Uh-huh. Perquè et presentes davant de l'administrador concursal i això és un procediment judicial. Amb la qual cosa, també és convenient, si volen, d'anar al Servei de Notació Jurídica de Vilanova a veure què ha passat. Vale? Si des de l'AMIC tenim constància de que l'empresa entra en concurs de creditors, doncs ho anunciarem al màxim possible, però també és important que les persones que es troben en aquesta situació estiguin molt al dia i segueixin una mica tots els canvis que hi hagi. Mm-hmm.
De moment no hi ha informació sobre què ha passat ni...
Què
ha passat és que han plegat, sí.
Han plegat. I el que si han entrat en concurs de creditors, la setmana passada ho vaig mirar i no havien entrat, però clar, això des de l'OMIC únicament podrem dir, escolta, ara l'estudi ha entrat, t'has de personar i s'ha de personar la persona. Uh-huh. No és un tràmit que fem des de l'OMIC.
D'acord. En qualsevol cas, han entrat algunes reclamacions, em comentaves,
han entrat quatre, perquè ho he mirat aquest matí. Uh-huh. Estan tres que s'han enviat a l'empresa, totes tenien el crèdit vinculat, exceptuant una, que aquella persona havia pagat amb targeta de crèdit. Uh-huh. El crèdit vinculat, la diferència està en que si jo he pagat el tractament amb un crèdit vinculat, clar, tinc l'as de poder anar a la financera i dir-li, ei, anul·la'm, no? Llavors, per lo menys, ja no he de seguir pagant quotes, no? Uh-huh. I la part del tractament és un problema perquè algú te l'haurà d'acabar, però la part econòmica es podria arribar a solventar. La qüestió està en quan has pagat amb una targeta de crèdit o has pagat mitjançant un préstec personal. No? Aquí és més complicat el retorn del que no t'hagin fet.
Perquè el banc no està obligat i per tant s'hauria d'anar a un procediment judicial.
Perquè amb el crèdit de consum vinculat sí que hi ha, la normativa diu que si es deixen de prestar els serveis s'ha d'anul·lar el crèdit. Llavors aquí sí que tens una normativa que et pots agafar, uh-huh, però amb les altres dues no. Uh-huh.
Doncs en aquesta situació està el tancament, com dèiem, d'aquestes clíniques dentals d'Oral Studio. Si algú no ho sabia,
Ja ho
sap. I això, doncs que o tenen hora per d'aquí X, perquè això ja passa, perquè el dentista a vegades les hores són de 3 o de 6 uh-huh. mesos en 6 mesos, doncs que sàpiguen que hi ha aquesta qüestió. Vinga, Un altre tema interessant, o molt interessant, perquè serà d'aplicació, em deies, a partir del desembre.
A partir del 26, crec, de desembre del 2026.
La nova llei de serveis d'atenció a la clientela.
Sí, és la llei 10/2025, que es va aprovar el desembre del 2025. És una llei que fa, o sigui, crec que és una llei molt encertada des del meu punt de vista, perquè quan les persones consumidores fan reclamacions, fins ara, o l'escenari que ens trobava, és que hi havia molts entrebancs per fer-les, molts entrebancs per seguir-les, molts entrebancs per saber com havia quedat la meva reclamació, i això produïa que les persones consumidores no reclamem. O sigui, desistim, perquè reclamar és molt pesat. És molt pesat i jo passo. I això és una cosa que és, jo crec que és un sentiment bastant comú. Aleshores, què fa aquesta llei? Intenta endreçar una mica tots els processos de reclamació de les persones consumidores en determinats àmbits. És a dir, aquesta llei s'aplica a empreses de serveis bàsics, aigua, gas i llum, serveis a empreses de transports públics i privats i empreses de... Hi ha grans empreses, que són empreses de més de 250 treballadors amb un volum de negoci determinat, que no recordo quin és. Llavors, aquesta llei aplica a aquestes empreses que segurament, si fem un estudi, són les que tenen més un alt índex de reclamacions. Les de serveis bàsics, ja t'ho dic, que en tenen molts. Aleshores, el que intenta aquesta llei és reconèixer certs drets, vale? Perquè quan un consumidor faci una reclamació, aquella atenció sigui més personalitzada. Uh-huh. Aleshores, què significa això? Això significa que fins ara nosaltres trucàvem a un servei d'atenció, Equits, ens posaven un contestador, ens saltava un chatbot, ens posaven en espera interminablement. Vale? Aleshores, i el que fa aquesta llei és... Primer, elimina tots els sistemes automatitzats de resposta. Ja no ens pot atendre un chatbot. O sigui, sí que el poden tenir, vale? Un chatbot,
però
una intel·ligència...
Però per redirigir la trucada.
Sí, però en tot cas, si jo demano que m'atengui una persona humana, m'han de poder oferir l'atenció a una persona humana, i el temps d'espera que jo tindré no pot superar els 3 minuts. Ara entens perquè la implementació és d'un any, no?
No pot superar els 3 minuts.
Ara entens perquè la implementació...
18 minuts d'espera, 25 minuts d'espera...
Bueno, pues jo crec que intentarà...
Si no la tallen abans.
Sí, si no la tallen abans, perquè a més això passa... Aleshores, tu imagina't que... Bueno,
a part que entraves, i això passava també, entraves en aquells bucles interminables, que fessis l'opció que fessis, perquè anaves retrucant i pensaves, bueno, doncs potser...
Ara poso el 4.
Poso el 4 perquè potser... I també llavors acabaves en el bucle infinit...
Bueno, que jo aquest bucle,
sí.
Aquest bucle no sé si acaba, o sigui, si desapareixerà del tot, perquè clar, sí que em pot... imagina't, m'atens tu. Ah, mira, que vull posar... No, però aquest no, et passo amb un altre. No, et passo amb un altre. Clar, jo no sé en quin punt aquesta llei valora que et vagin saltant de 1, 2, 3, 4.
Ah, no,
esto
no
es
de mi departamento. No, no, ahora le pongo.
Sigui una persona humana la que t'atén en un termini inferior a 3 minuts.
Sí, sí. Clar, no, vuelva a llamar, pero marque por la 103.
Exacte. Però, en tot cas, la llei intenta suplir aquestes mancances de trucades interminables amb màquines que... li dius una cosa i torna a repetir-te per desena vegada l'última frase que t'ha dit.
Uh-huh. Dígame qué desea...
No lo entiendo, no lo entiendo.
No lo he entendido.
Clar, això...
Vuelva a repetir.
Clar, però és que això posa... O sigui, això al final fa que la gent... Perquè això ens ho trobem a l'OMIC. És que he estat... I la gent ens demana, és que he estat 2 setmanes intentant reclamar, no m'han atès, i ben enfadada per això. Llavors... Uh-huh. Està bé perquè la gent al final, si pot, únicament si pot traslladar aquella reclamació... ja serà un gran triomf. Aleshores, hem presentat la reclamació, què diu la llei? Doncs que la resposta s'ha de donar en 15 dies hàbils.
15 dies?
Això és la regla general. Si es tracta...
Fins ara quan era?
El Codi de Consum i el Decret de Mediació, que és català, bueno, les dues normes són catalanes, diuen 30 dies. Això ha sigut una mica també de controvèrsia quan hem parlat d'aquesta llei amb companys de consum, perquè, clar, ara és una cosa que queda com a... No? Quin és el que apliquem? Bueno, jo...
Home, la norma estatal passa per sobre de l'autonòmica.
Sí, aleshores, en 15 dies, jo crec que les empreses haurien de donar resposta amb aquests 15 dies hàbils, però mentre aquesta llei s'està posant, o sigui, és d'obligat compliment, doncs si triguen un mes, no passa res. El que sí que els hem de recordar a les empreses que estan obligades a respondre, o sigui, a atendre les reclamacions o les incidències que comuniquin els consumidors. Això sí que és una obligació que tenen. Uh-huh. Això sí. Vale? Llavors, aquest termini, jo tiro endarrere, he presentat la reclamació, tenen 15 dies, però si la reclamació és per un cobrament indegut o perquè estic en desacord amb una factura, la resposta ha de ser en 5 dies hàbils. I si jo truco perquè m'han tallat el llum, m'han tallat el gas, m'han tallat el telèfon, la resposta ha de ser en 2 hores. Ho complirem? Ja ho veurem.
Qui lo sa.
Ja ho veurem, vale? I en aquesta resposta que em donen, a més, perquè clar, jo puc presentar una reclamació i que l'empresa em digui no, doncs la teva petició nosaltres pensem que no procedeix, en aquesta resposta m'han de dir quins són els sistemes alternatius de resolució de conflictes que disposo com a consumidor per escalar la meva reclamació. Uh-huh. Vale? Per exemple, si l'empresa està adherida al sistema arbitral de consum, m'hauran de dir, mira, no, la teva reclamació ha estat desfavorable per aquest motiu, i ara pots adreçar-te al sistema arbitral de consum per demanar un arbitratge de consum. Això ens ho hauran de dir els propis serveis d'atenció al client. Vale? Uh-huh. I aleshores, què més fa aquesta llei? Protegeix davant de talls i cobraments durant la reclamació. És a dir, jo sí que em desacord amb una factura que m'ha arribat d'un servei aigua, gas, llum, vale? I com que sí que em desacord, presento la reclamació, tinc una reclamació en curs i deixo de pagar. És molt difícil que perquè faci una reclamació o deixi de pagar em tallin el servei. Tota la vegada és molt complicat perquè els talls de subministrament tenen un procediment establert. Llavors, jo crec que és molt difícil. Però, en tot cas, mentre hi hagi una reclamació pendent de resoldre, l'empresa no pot tallar el subministrament. Vale? Uh-huh. Això és important que ho sàpiguen.
Però és normal deixar de pagar quan tinc pendent una reclamació?
Nosaltres, des de l'OMIC, el que recomanem és que no es deixin de pagar els rebuts, uh-huh, quan hi ha un desacord, perquè aquell impagament deriva en moltes coses. Doncs pot arribar a haver-hi un tall de subministrament, poden posar les teves dades en un fitxer de morosos, i això al final són inconvenients que et poden causar un perjudici. Llavors nosaltres diem, si pot ser, no deixeu de pagar. Uh-huh. El que passa és que cadascú sap l'economia que té i a vegades, per exemple, imagina't que un servei de gas, l'empresa detecta un frau que jo no he comès, que jo consumidor dic que jo no he fet aquell frau, i em reclama un consum d'una factura de 1.200 euros. És que jo potser com a economia familiar no puc pagar aquells 1.200 euros i no tinc cap més remei que deixar de pagar aquella factura. Aleshores, aquí es protegeix, amb aquesta llei es protegeix el consumidor, perquè si el consumidor és diligent i presenta la reclamació, l'empresa no podrà tallar el subministrament. Uh-huh. No? Llavors això també incideix en que hi hagi una major protecció energèticament cap al consumidor. Clar. Vale? Uh-huh. O passa el mateix amb telecomunicacions, no? Que tingui una factura desproporcionada per un roaming que he anat, que jo no estic d'acord perquè això estava dintre del contracte, perquè això també passa, i m'ha arribat una factura de 600 euros i no l'he pagada, no? Doncs aleshores, si continuo dient, el consumidor ha de ser diligent i ha de presentar la reclamació per tal d'evitar el tall. Vale? No vol dir que ara puc deixar de pagar i no me'l tallaran. No. Sempre que hi hagi una reclamació. Vale? En aquestes reclamacions que faci el consumidor, és important, vale, que si quan reclamem, sobretot telefònicament, què passa? Fins ara la gent em diu, sí, és que van gravar la trucada, però ells no tenen la trucada gravada. Llavors aquesta llei diu, vaig a protegir el consumidor més, i el que li vaig a dir és, consumidor, si tu vols tenir còpia d'aquella trucada, de la gravació d'aquella trucada, ho pots demanar, però ho has de fer abans que comenci la trucada. És a dir, jo truco per fer una reclamació, hola, bon dia, i el primer que he de dir com a consumidor és, escolta, sol·licitaré còpia d'aquesta trucada. ¿Vale? Per què? Perquè això, de fet, és una prova de quan fem nosaltres les reclamacions, és una prova de saber què va passar en el procediment durant la fase de contractació, que és molt important, perquè és en el moment que et donen la informació per la qual tu prestes el teu consentiment per contractar uns serveis.
D'acord. Això aplica quan posem reclamacions i també aplica quan ens fan una contractació telefònica? És a dir, jo puc sol·licitar la meva gravació?
Sí, perquè si després, a posteriori, hi ha una reclamació i un conflicte de consum, podrem escoltar realment el que vam... No? Igual que les empreses... O sigui, podem escoltar, una, si les empreses s'han presentat amb el seu nom al principi de «Hola, soc tal». No? Perquè això hi ha molta contractació fraudulenta que «Hola, soc tal», molt ràpid, però soc qual, en realitat, no? Llavors, amb això es poden detectar moltes irregularitats en el procediment de contractació que poden donar lloc a reclamacions i també denúncies administratives de consum, no? Que tenen un altre tràmit, però que també fan que les empreses canviïn els seus modus operandi, perquè impliquen sancions, impliquen coses.
D'acord. Vale?
I després, una altra cosa que fa aquesta llei és regular el cost de la trucada. Hem dit que aquesta llei aplicava a empreses de subministraments bàsics, a empreses de transports i a grans empreses. Les empreses de subministraments bàsics estan obligades a tenir un número d'atenció al client gratuït, ¿vale? Però no passa així, per exemple, amb les grans empreses, que són empreses de més de 250 treballadors i que també els hi aplica aquesta llei en quant a les reclamacions. Aleshores, si aquestes empreses, grans empreses, tenien un número de tarificació addicional per atendre reclamacions de persones consumidores o incidències o el que sigui, ara hauran de tenir un número que el seu cost sigui similar al cost d'una trucada de la seva zona geogràfica, trucada fixa o una trucada mòbil, perquè el fet de reclamar no li genera un perjudici econòmic al consumidor. ¿Vale? Jo crec que això les empreses cada vegada sí que és veritat que són més conscients i que les tarificacions addicionals estan més enfocades a altres tipus de serveis. Vale? Però s'ha regulat i jo crec que és una millora. I després, l'últim que us volia comentar era a l'espam telefònic. L'espam telefònic va haver-hi una regulació que no es podia fer, les trucades comercials tenen uns horaris i tot. Però el que diu aquesta norma, és la novetat que introdueix, és que el consumidor ha de poder detectar quan l'està trucant que aquella trucada és una trucada per oferir-li una oferta comercial. I com ho detectarà? Amb la numeració. Llavors, totes les trucades comercials que les empreses vulguin fer hauran de tenir una nomenclatura, no sé com es diu, un número determinat de telèfon en el qual tu diràs, ah, mira, això és una trucada comercial. I tu, com a consumidor, faràs el que tu consideris.
Tant, aquelles trucades de Àvila?
Àvila, no, hauran de tenir, perquè a més els operadors...
El 400, dius, Albert? És el 400. La numeració.
Clar.
Encara llavors, no, serà.
Encara serà el 400. Al final del desembre serà obligat que això sigui així. Perquè si una empresa no fa servir aquesta numeració, l'operador telefònic podrà no sé com dir-les, les podrà anul·lar, no sé, podrà fer alguna acció per tal de que amb aquell número no es facin aquestes trucades.
No es poden fer aquestes trucades. Exacte. I per tant desapareixeran aquest tipus de trucades.
Per lo menys les detectaràs. I tu, si no vols, pues, pots bloquejar des del teu mòbil, pots bloquejar aquell número, pots fer el que vulguis, però el consumidor estarà informat que allò és una trucada comercial. No és que desapareixin.
Sí, després podrà continuar passant, és a dir, podré rebre una trucada d'Àvila.
Clar que passarà.
Llavors,
en un món ideal no passarà.
Sí.
Però podrà ser, però aleshores això serà una infracció administrativa de consum pel qual tu, consumidor, podràs presentar una denúncia administrativa davant de l'Agència Catalana de Consum dient aquest número m'ha trucat 300 vegades per oferir-me aquests serveis. El que passa que aquí jo crec que hi haurà un problema de càrrega de la prova, no? Per llavors s'hauran de demanar les gravacions, el pititim, el patatam, tota aquesta història, perquè al final es tracta d'una cosa probatòria. Però clar, si tenim 300 denúncies del mateix número, doncs aleshores l'organisme competent per fer una inspecció farà el ja que cregui que ha de fer.
D'acord, doncs aquestes són les novetats principals, no sé si ens en deixem alguna.
No, sobretot saber que que ara estem en un període d'adaptació d'aquesta normativa i que això no serà d'obligat compliment fins al 28 de desembre del 2026.
D'acord, el 28 de desembre, per tant, entrarà en vigor aquesta nova llei de serveis d'atenció a la clientela que introdueix modificacions importants...
Sobretot en el tema de les reclamacions.
De les reclamacions. És a dir, que serà més fàcil reclamar i més difícil, per tant, per part de les empreses, per escapolir-se de les grans empreses...
De fer que el consumidor desisteixi de la seva reclamació.
Correcte, que és l'objectiu final d'aquesta llei. Reclamar, si creiem que tenim raó, compte, reclamar per reclamar no, però reclamar si creiem que tenim raó, que hi ha hagut algun error... És que moltes vegades, també, i això amb la Sandra ho hem comentat més d'una vegada, pressuposem mala fe on simplement hi ha algun tipus d'error.
No, però bueno, jo puc tenir, per comunicar qualsevol incidència, dir, escolta, mira...
també hem de reclamar.
Hem de presentar la nostra reclamació, la nostra incidència. Si no tenim, si hi ha una raó per allò que ens ha passat, ja ens la donaran. I si estem en desacord, doncs estan les oficines de consum. Però el que jo crec que no pot ser és que tu hagis signat un contracte de serveis o un contracte de serveis o hagis adquirit un producte o alguna cosa i hi hagi alguna cosa que vegis que no va bé, una factura que és més elevada i no tinguis una resposta per part de l'empresa que t'està donant el servei. Perquè, a més, és una obligació d'atendre totes les incidències, reclamacions, consultes que facin els consumidors. I això no és que ho diu el Codi de Consum de Catalunya i diuen les lleis, les lleis generals de consum.
D'acord. Doncs aquesta nova llei de serveis d'atenció a la clientela ho recordarem quan entri en vigència, que és al desembre, però en qualsevol cas la Sandra ja ens ha posat en alerta sobre els importants canvis que hi haurà per la gestió de les reclamacions. I una qüestió també vinculada amb l'àmbit de les reclamacions. Les sancions que l'Agència Catalana de Consum ha imposat a una comercialitzadora de llum per clàusules abusives. Sí. Què és això?
Mira, l'Agència Catalana del Consum, com té ella, té competència inspectora i sancionadora. Val? Aleshores, quan hi ha moltes denúncies de consum sobre una mateixa qüestió en una mateixa empresa, ells d'ofici moltes vegades poden incoar el procediment d'inspecció i si s'escau, una sanció. I és el que ha passat. En aquest cas, el que feia aquesta comercialitzadora...
Ara m'aturo aquí un segon. S'ha fet públic el nom de la comercialitzadora?
Sí,
el podem dir?
Hòstia, és que ara mateix estic dubtant. Et diria que és Factor Energia, però és que no
estàs,
el volia...
Estàs dubtant.
Estic dubtant, però t'ho puc dir perquè ho puc mirar ara mateix.
És que moltes vegades, i això...
Passa que no volia dir-ho perquè...
Pel dubte que tens.
Bueno, ho puc buscar ara mateix.
És a dir, i això també comentar-ho. Moltes vegades a mitjans de comunicació apareixen informacions sobre...
Sí, és públic això, l'Agència Catalana de Consum, si vas a la pàgina, que és on estic...
Sobre reclamacions i sancions a empreses, i es diu s'ha sancionat a una comercialitzadora elèctrica amb tant import, i no et diuen el nom de la comercialitzadora sancionada. I això és una manera també molt...
A mi m'agrada donar aquestes notícies perquè a vegades les persones consumidores venen a presentar una reclamació en primer lloc, ¿vale? Perquè els ha passat una cosa a elles. Aleshores, nosaltres fem un procediment de mediació que no és obligat que les empreses l'acceptin. I aleshores pot passar que vinguis l'1 de gener, presentis tot, expliquis tot, des dels serveis de consum et diem, doncs mira, la normativa és així, nosaltres creiem que això té una viabilitat per reclamar, perquè hi ha una normativa, perquè no sé què, però que acabem a 31 de març, perquè més o menys duren 3 mesos aquests procediments, i diem, l'empresa no ens ha acceptat el procés, amb la qual cosa aquí estivem, o l'empresa ens ha contestat i ens ha dit, ens ha donat una resposta motivada, però diu que no accepta cap mediació. Tenim sort quan les empreses estan adherides al sistema arbitral de consum, això és una garantia, perquè sabem que la reclamació tindrà un recorregut més llarg i que finalment hi haurà una resolució, però clar, hi ha empreses que no estan adherides i aleshores ells, les persones consumidores presenten una reclamació que a vegades acaba en el mateix punt que l'han presentat. I això és com una decepció per a les persones consumidores. I aleshores, el fet que es facin procediments d'inspecció i de sanció, sobretot a grans empreses, i que les sancionen per pràctiques que són, doncs, en aquest cas, abusives, jo crec que és una...
És bo per la
Generalitat de Consumidors, perquè aquelles pràctiques han de desaparèixer. I és una mica de dir, mira, tu no t'hem pogut resoldre aquesta qüestió... No? Perquè, però sí que és veritat que aquesta empresa s'ha sancionat per això, no? I llavors, bueno, és l'interès general el que prima aquí, però que també al final és en benefici de tothom.
Però on anava per allò és que més d'una vegada els mitjans de comunicació parlen d'aquests procediments sancionadors, de reclamacions... I no diuen el nom de l'empresa...
És Factor Energia. És que no volia equivocar i per això ho he buscat ara. Vale. Factor Energia.
I entenem que és bo també dir el nom de l'empresa, perquè l'empresa, a partir d'aquí, té l'obligació de millorar els seus canals.
L'han sancionat, en aquest cas, són 30.000 euros de multa, i la qüestió que feia a Factor Energia en aquest cas és que en els contractes de subministrament incluïa uns contractes de manteniment, vale? El manteniment del gas o manteniment del que fos. Aleshores, quan la persona, aquests contractes tenen una vigència, però a vegades les persones es donen de baixa de manera anticipada. El que feia Factor Energia és que els obligava a pagar tota l'anualitat del contracte de manteniment. És a dir, m'obligues a pagar un servei que no em prestaràs, perquè jo m'he donat de baixa. I això és crear un desequilibri entre consumidor i empresa. Perquè m'estàs fent pagar un servei que no em donaràs.
Ja que anem per aquí, els contractes de manteniment te'ls poden obligar?
No, mai. El que passa que moltes vegades te'ls...
I si et diuen l'oferta va lligada a que hi hagi un contracte de manteniment... T'he fet la pregunta
ara
difícil.
Ara ja m'has fet la pregunta difícil. Si l'oferta és més beneficiosa pel consumidor i va lligada a això, és perquè el consumidor està obtenint un benefici en el seu contracte principal. Però és que si no, no me'l poden obligar. O sigui, correcte. Jo entendria que em diguessin, mira, és que el preu de l'energia, em poso en una tessitura, el preu de l'energia és 15, però si em contractes això, et reduirem el preu a 2, o sigui, tu ja estàs obtenint un benefici i tu ets lliure d'acceptar-ho o no, però en tot cas has de poder contractar l'energia 15 sense el contracte de manteniment. No sé si m'explico.
Sí, correcte.
Aleshores, el fet de que a mi em facin pagar per un contracte, per un servei que no em donaran perquè jo ja m'he donat de baixa, això l'Agència Catalana del Consum ho considera abusiu pel fet de que crea un desequilibri. És una pràctica deslleial.
Correcte.
En tota regla, i de fet ho van recórrer, O sigui, l'Agència Catalana del Consum va fer tot el procediment, va sancionar i ells ho van recórrer davant del jutjat i el jutjat ha confirmat la multa.
Per tant, la multa està confirmada.
És ferma ja està.
D'acord.
Una altra cosa aquí, perquè avui, ahir quan estava al programa ràdio, és que si jo em dono de baixa abans de l'any, imagina't que la vigència és d'un any, em poden arribar a cobrar una permanència, això sí, vale? Però sempre la permanència no pot ser per la totalitat del contracte, sinó que ha de ser pel temps proporcional al que jo m'he donat de baixa, o sigui, per l'anticipació.
D'acord.
Vale? Però o sigui, una cosa és la permanència, altra cosa és que em diguin no, has de pagar tot el manteniment. No, això no pot ser.
D'acord. Que aquesta era, aquest era l'abús contractual.
Clar, és que t'imagina't un abús contractual de quants consumidors. El que, en xifres el que representa l'empresa.
Per això els ha caigut una, anava a dir, un pal gros.
Perquè hi ha gent que em diu, bueno, és igual, són 8 euros al mes.
Sí, sí, clar, però bueno. Multiplica. En qualsevol cas, una empresa que fa una publicitat, diguem, molt enginyosa, molt còmica, però que també tenia clàusules abusives i que ha estat ara sancionada, com dèiem, per l'Agència Catalana del Consum. 30.000 euros, els hi ha un bon palo, està bé. Vale, va, i acabarem avui amb consells de consum responsable.
Va, consells de consum responsable, perquè aquests sí que els podem dur a terme com a persones consumidores. No van lligats a una reclamació la majoria de les vegades i, a més, el que fan és que el nostre planeta sigui una mica més verd. Vale? Aleshores, a mi m'encantava aquell anunci d'aquelles noies...
L'envàs on vas?
L'envàs on vas, i va una mica per aquí. Reduir, reciclar i reutilitzar. Uh-huh. Vale? Hi ha una emergència climàtica i ambiental del planeta que és òbvia. Vale? Els nostres hàbits de consum incideixen en aquesta emergència climàtica, i aleshores el que volem recordar des de l'OMIC és que canviant el comportament que tenim com a persones consumidores, podem arribar a un model molt més responsable i sostenible i podem reduir tot aquest desgavell climàtic que actualment tenim. No és una cosa de l'OMIC en si, però sí que és una cosa molt transversal i que des del punt de vista de les persones consumidores podem fer alguna cosa. Vale? Aleshores, què podem fer com a consumidors?
Què podem fer?
Doncs ens podem informar, planificar i reflexionar de quines conseqüències tenen els nostres actes de consum. Uh-huh. És a dir, el comerç de proximitat és una molt bona idea. Hem de saber que el comerç electrònic, que és cap on va el model de consum, però té una petjada molt gran, vale? Perquè tot el tema de transport, tot el tema de contaminació, tot això incideix, vale? I és un clic que tu fas al teu ordinador, és una comoditat, jo ja ho sé, molt gran, però a vegades aquell producte el podem trobar una mica més a prop o anant a caminar un rato, també fas salut, saps? Uh-huh. Aquestes coses. Comprar quantitats adequades de menjar. A vegades és com que la gent va a comprar i, no sé, com a la pandèmia, saps? Tot. Bueno, la pandèmia va ser excepcional, però ara també passa, no? 3x2, doncs compro 6. Realment ho necessites? Per què? Perquè si aquell menjar s'acaba llançant, el fet de que... tots els processos d'eliminar tot aquell residu té un impacte ambiental. Correcte. I té un impacte econòmic. Vale? Aleshores, doncs, comprar quantitats adequades. No cal que avui per avui... De moment, encara als supermercats tenim de tot i força. Usualment hem de ser una mica més conscients. Escollir productes que generin menys residus, és a dir, no cal que estiguin embolcallats amb plàstics i amb tot això que genera molta contaminació. Una qüestió seria portar el teu propi tàper de casa, reutilitzar els pots de vidre de les conserves i anar i que et posin les olives. Ho vaig veure l'altre dia al mercat municipal, em va semblar d'un senyor que deia, posa'm les olives en aquest pot, era un pot d'una conserva de cigrons. Uh-huh. I vaig pensar, hòstia, només l'has hagut de netejar, tio, no? I allà no va haver-hi embolcall. És fàcil, sostenible, cost zero, guanya tothom.
D'acord. Va tota la vida.
Sí, però ara no.
Ara no es fa, sí.
O sigui, si tu no portes el teu recipient o el teu tàper, t'ho posen un pot de vidre, amb una bossa de plàstic, amb una bossa de plàstic, i tot això genera residu.
A mi una vegada al forn, últimament, vens amb la bossa.
Això de la bossa és una cosa molt, molt, molt cool, ja.
Vens amb la bossa. Sí.
Ets Dantes.
Sí, em van... No, m'ho van dir a bones, no? De dir, ningú la porta, la bossa.
Jo a casa meva n'havia tingut sempre. Casa meva dels meus pares, però et diria que ara a casa meva No sé si en tinc de bossa de pa.
Jo sí que en tinc.
Una bona idea m'has donat ara. I després una cosa important és que tot allò que consumim, sisplau, ho dipositem en el contenidor que toca, perquè dipositar un altre contenidor que no toca genera un residu molt gran.
Correcte.
Bàsicament aquests consells, que la gent pensi i ja està.
Consells. Reduir, reciclar i reutilitzar. Les tres R's bàsiques que ja ens les deia el Capitán Siam.
Home, el Capitán Siam era molt guai.
Liliana Molls. Doncs aquests consells de consum responsable que també una miqueta toquen perquè és consum de l'OMIC. Interessant avui aquest repasset que hem anat fent.
Sí, hem fet una mica de tot.
Amb poti. Sandra, ens veiem el mes que ve?
Ens veiem el mes que ve.
Doncs vinga, gràcies.
Moltes gràcies.